Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. A partir de la setmana vinent ja es podrà parlar català, basc i gallec al Congrés dels Diputats. La mesa del Congrés aprova avui a proposta de la seva presidenta, Francina Armengol, l'acord perquè els diputats puguin intervenir en aquestes llengües. Per fer-ho possible, la cambra contractarà traductors i habilitarà un sistema similar al que funciona des de fa anys al Senat. En aquest ple de la setmana vinent s'aprovarà precisament la reforma del reglament que estableix la possibilitat d'utilitzar les llengües oficials a tota l'activitat parlamentària. La data del 19 de setembre coincideix amb la celebració del Consell Europeu, que precisament decidirà també sobre l'oficialitat del català a les instàncies europees. Més qüestions, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, considera que Catalunya ha deixat de treure creixement econòmic els darrers anys, sobretot perquè els governs no han impulsat prou l'activitat industrial. Ho ha dit durant el FIA 2023 al Congrés de Referència de la Indústria i l'Energia, que s'està celebrant a la Zona Franca de Barcelona.
Si ens mirem l'experiència d'aquests darrers anys, a mi no em tranquil·litza, perquè tinc la sensació que una condició bàsica per atraure creixement econòmic i per atraure dinamisme no s'acaba de complir avui per avui en el nostre país. I aquesta condició bàsica és que un país s'ha de declarar amic de l'activitat econòmica, que no vol dir amic de l'especulació.
Mas també assegura que Catalunya no ha fet bé amb la transició energètica aquesta última dècada, a diferència, diu, dels anys 80, quan va ser una regió pionera en aquest àmbit. I en plana municipal, Barcelona en Comú acusa de provisionalitat el govern de Jaume Collboni. Els comuns mantenen a hores d'ara converses amb els socialistes i els apressen a tancar un pacte de govern d'esquerres amb el partit de Colau i d'Esquerra Republicana. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Barcelona en Comú insisteix als socialistes en tancar un pacte de govern i assegura que no donaran suport als pressupostos municipals si no hi ha un acord per governar. El portaveu dels comuns, Jordi Martí, afirma que estan mantenint converses informals amb el PSC i creu que no estan lluny de tancar el pacte.
La sensació que tenim és que no està molt lluny, però no fa el pas. No sé com dir-ho, és que és una situació... Per això jo deia abans una certa sensació de provisionalitat. Jo prefereixo, de totes maneres, que la interpretació de la seva posició la donguin ells, perquè si no estem fent suposicions sobre suposicions.
Martí recorda que a la Diputació ja hi ha un govern del PSC amb Esquerra Republicana i els comuns, i per això defensa que aquesta és l'única majoria possible i no creu que els socialistes busquin una aliança amb Trias.
Moltes gràcies, Pau. Més qüestions. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest matí una investigació contra els cotxes elèctrics que venen de la Xina per, diu, distorsionar el mercat. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió, von der Leyen ha assegurat que el preu d'aquests vehicles és artificialment baix perquè reben enormes subsidis estatals. La presidenta ha assegurat que Europa està oberta a la competència, però diu que cal defensar-se de les pràctiques injustes. També ha reivindicat mantenir l'ambició de les polítiques verdes i la transició industrial i ha remarcat que cal augmentar la seguretat econòmica per no dependre tant de països externs. Les 12 i 5 minuts, moment per repassar l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
Aquest dimecres s'ha definit l'organigrama esportiu del Barça, on s'ha dut a terme la presentació oficial de Deco com a nou director esportiu en substitució de Mateu Alemany. El president del Club Blaugrana, Joan Laporta, ha explicat els motius pels quals ha decidit apostar per Deco i ha assegurat que el portuguès reuneix totes les condicions per dirigir l'àrea de futbol.
Coneix els mercats futbolístics, ja no només el brasiler, sinó que coneix l'espanyol, coneix l'europeu, coneix la Premier League i també els mercats emergents que avui hi ha al món del futbol, com pot ser el mercat saudí.
I Deco, que no ha amagat el seu retorn.
Volver aquí es algo que nos pone siempre pies de gallina, ¿no? Nerviosos. Este club era un club que yo desde pequeño soñaba jugar. Dos años que estuve aquí he aprendido demasiado, mucho de lo que es este club, de lo que significa.
Pel que fa a l'organigrama, Deco ha detallat que Bojan Kirkić serà coordinador de l'àrea de futbol.
Bojan significa bastante lo que es la Masía, ser un jugador que todo el mundo lo ve, todo el mundo habla, es una persona que puede andar por el club en todas las áreas y la gente le tiene mucho cariño y mucho respeto y puede aportar bastante a este trabajo.
Deco també ha explicat que la seva idea futbolística és la filosofia del Barça, jugar bé, tenir la possessió de la pilota i sobretot la filosofia de guanyar, guanyar jugant bé al futbol amb qualitat i jugadors de nivell.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem amb Núria Ros i tot l'equip de la caravana. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora, a la una del migdia.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Núria Ros.
La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 10 minuts que passen de les 12 del migdia. Olma Giró, no sé si tornar-te a dir bon dia.
Bon
perquè
dia.
No ens hem separat gairebé.
No, estem aquí ben a prop.
Ben a prop.
Ben a prop.
Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Bon dia. Bon migdia.
Escolta,
bon
estic veient que tens aquí l'entrepà sí, sense Rafa. Tocar, eh?
Sí.
Saps de què és?
No.
Me l'ha portat l'amic, més que company amic, Andreu González, i encara no l'he encetat.
Doncs res, doncs si vols anar mastegant...
Home, de què és?
Clar, de què és? De què serà avui? A veure si ja ho ha pensat.
A mi m'agradaria molt, i ara encetarem la girocleta, perquè avui m'agrada el que portes, m'agradaria molt que fos de xocolata. Perquè avui...
Oi, un entrepà de xocolata és un clàssic,
Sí, eren els meus berenars de petita,
Que sí.
Clar, perquè avui, 13 de setembre, és el Dia Internacional de la Xocolata. Llavors...
Firmes.
Ho miro.
No, sí. Mireu-hi
tant
molts...
de bo, Andreu, hagués tingut aquesta idea, però dubto molt...
Jo crec que no. Jo crec que no...
Però, escolta, és bon moment també per fer una crida, Núria Ros, no? Els nostres oients. Hem rebut mangos. Hem rebut callos. Avui... Algú ens podria portar xocolata a l'estudi, que ho necessitem, si us plau.
Jo ho he demanat, i no, evidentment no és cap exigència, però ho he demanat...
Jo estic decebut.
Fa 4 hores.
Estic decebut
fa
perquè
4
no...
hores.
Ara arribarà.
Una xocolata, sisplau. No. Quina us agrada més a vosaltres? La blanca, la negra...
Jo sóc tradicional. Jo xocolata amb llet normal i corrent i ja està, ja té a tiro.
Totes per igual.
Sí?
Totes.
No tens mani.
És que m'encanta la xocolata. També. Llavors, em posis la que em posis, sí. M'agrada molt...
Però inclús aquella de cacau un 98%.
Sí, no? Inclús...
Que amarga, això amarga,
A mi m'agrada la xocolata negra, que no sigui 99%, amb taronja.
Ah, amb taronja.
És extra, està variant. És exquisita.
I la que és amb sal, Núria?
A veure, perdona, ara et contesto, però parem màquines un moment, perquè m'acabo d'indignar molt.
Per què? Què ha passat?
Perquè, sisplau, els oients no el veuran, però tinc a davant el nostre tècnic, José Matosas, que s'està menjant una barreta de xocolata blanca.
Anda!
A part, té pinta que dintre hi ha galeta...
I l'està gaudint, José Matosas. No direm, feliç dia de la xocolata,
No direm marques, però té... És un clàssic, El que s'està menjant és un clàssic, podríem dir. Està bona o què, José? Diu que sí.
Sí, clar, la xocolata és
per nosaltres. Escolta, ara ho dèiem, 13 de setembre, Dia Internacional de la Xocolata, un dia molt especial, Olma Giró?
Molt especial, voleu saber per què se celebra un 13 de setembre i no un 14 de setembre o un 23 de juliol? Sí, teniu ganes, evidentment.
Hi ha un sentit, de la data?
Tot té un sentit, Rafa, en aquesta vida. Sí, de fet, hi ha moltes pàgines que són efemèrides internacionals i mundials, que n'hi ha una per cada dia, i totes, per més remot que sigui, tenen un sentit. Un moment, Núria, tornem a parar màquines.
No,
què
no
està
ho
passant?
Puc creure, Andreu González, que està arribant als estudis de Ràdio Estel. Es pot dir la marca?
És un Twix, de tota la vida.
Ja l'ha dit. Ja l'ha dit.
Un gran detall per part de José Matosas.
Molt bé. Tenia dos a compartir. O sigui, ell s'ha fotut un, i per tres que som a l'estudi ens envia una, també.
Compartir és viure.
És una generositat relativa.
Olma Giró, mentre tu parles, jo em menjo la xocolata.
Escolta, però ara no ens facis ASMR, Fora del micròfon, Núria Ros. Parteix-la, que jo tampoc he esmorzat. O sigui, esmorzat no me'n recordo perquè fa moltes hores. Vinga, dia ja internacional de la xocolata.
Sí, que tenia un sentit.
Per què? Què va passar un 13 de setembre del 1916, ara fa molts anys, del 1916? Va néixer algú molt important que té molt a veure amb el món de la xocolata. Us ve algun nom al cap? Sense mirar el guió, sisplau, no em feu trampes.
A mi no.
Espera, de la xocolata, que va néixer algú molt important.
Algú important que molt vinculat amb la xocolata.
Molt vinculat amb la xocolata, algú molt important. Estic parlant amb Charlie, la fàbrica de xocolata.
Ei! Has mirat el guió?
No.
Ho promets?
T'ho juro.
Doncs Rafa Sanauja, si això fos la pregunta, si esteia cap bravo, te l'emportaries tu aquesta setmana. Val. Perquè un 13 de setembre del 1916 va néixer Roald Dahl, molt conegut, autor britànic, perquè és qui va escriure Charlie, la fàbrica de xocolata. Exactament. Llavors, per això mateix, es van decidir que avui, un 13 de setembre, seria el Dia Internacional de la Xocolata, però com que en aquest món hi ha moltíssimes casualitats...
Jo no em tallo, vaig mossegant.
He dit que me'n guardeu un tros, sisplau.
Encara en queda.
Ah, gràcies.
A ben respecte.
Per si això no fos poc, que naixés Roald Dahl, es veu que crec que aquest dia estava marcat, havia de ser el Dia Internacional de la Xocolata, perquè uns anys abans, Roald Dahl naixia el 1916, llavors el 1857, uns quants anys abans, va néixer un tal, a veure si ho pronuncio bé, això, Milton S. Hershey.
Carai, com es compleix.
Milton S. Hershey.
S. ho has pronunciat molt bé.
S. Hershey, que resulta que va ser el fundador i l'amo de la famosa companyia de xocolates Hershey. També va néixer un dia com el 13 de setembre.
Es diu Hershey.
Hershey, de fet he buscat
imatges. Com la prenda de roba. Avui fa una mica de recepta, em posa un jersey.
Hershey. Ah,
és bona.
Per si no ho sabíeu, doncs portava un bigoti d'aquells tipus Dalí. Jo
crec que Dalí
es va inspirar en ell. Mestre Xocolater,
nord-americà. Cap a dalt, llepat, cap a dalt.
Cap a dalt, sense llepar. Encara s'havia d'avançar. I bé, un dia com el d'avui, que parlem de xocolata, no ho podíem fer d'una altra manera, sense saludar, i això ens fa moltíssima il·lusió, especial il·lusió des d'aquí. A la caravana, el millor mestre xocolater del món l'any 2022. Home. Estem parlant, ni més ni menys, que el pastisser mestre xocolater Lluc Crusellas. Molt bon dia, Lluc.
Hola, bon dia.
Primer de tot, esteu? Felicitats. Home, jo crec, dia com el d'avui, no?
Jo crec que el mestre xocolater, de l'any de l'any passat.
Avui és el gran dia, avui és el gran dia.
Es mereix un aplaudiment.
Un aplaudiment.
Bravo, Lluc.
Bravo.
A part de ser el mestre xocolater, el millor mestre xocolater de tot el món de l'any 2022, sí, atenció, perquè va ser el més jove en aconseguir-ho. Quants anys tenies, Lluc?
Amb 26.
26 anys. Encara puc aconseguir-ho. 3 anys de marge, tu. Anirem a fer classe amb
en Lluc. Ja, d'aquí 2 anys és la següent, eh?
Lluc,
si... cada 3, això...
Ens prepararem.
Que... Escolta, Lluc, si ho haguessis fet amb setge, series el Llamín Lamal de la xocolata, eh?
I el més jove i el primer espanyol han aconseguit tant aquest
això
títol.
Això té mèrit, això té
un
mèrit.
Un altre aplaudiment.
Vinga. Entregats.
Escolta, Lluc, has esmorzat pa amb xocolata avui o alguna cosa amb xocolata per commemorar aquest dia tan important?
Ja tinc esmorzat panetone de xocolata.
Oh, que bo, que bo.
Panetone.
Un spoiler del Nadal, ja, això, eh?
Estem fent proves per Nadal i avui estem fent proves panetone de xocolata i mira, ja que hi érem.
I què tal les proves, bé?
Molt bé, la veritat, molt bé. Tot a punt. Ve una campanya de Nadal que serà intensa.
Sí, intensa, no? Perquè ens sorprendràs amb alguna cosa, Lluc Crusellas?
Bueno, la veritat és que ho intentarem, no? Intentem estar al dia a sorprendre i que la xocolata arribi cada cop a més gent. Per tant, sí, intentarem que així sigui.
Perquè si ara et fem una pregunta... Entenc que no és la primera vegada que te la fan, però avui s'ha de fer. Per tu, què és la xocolata? Només vull un adjectiu, que em descriguis amb un adjectiu què és la xocolata per tu.
Plaer.
Ja ho has dit tot.
Ja està. Que no cal dir res més.
Plaer, passió... Jo crec que ho és tot, en aquest sentit. I jo crec que felicitat, tu no veus ningú... Estàveu parlant ara de que el vostre company es menjava una barreta de xocolata,
sí,
i difícilment t'imagines algú trist menjant xocolata.
Correcte. Ah. La seva cara era de felicitat total.
Doncs jo amb això no estic d'acord.
O més aviat de plaer, no?
I és complicat,
plaer,
eh? Sí. Perquè Matos està cabrejat la major part del temps. O sigui, i ara estava feliç.
I en quin moment, Lluc Crusellas, arriba a la xocolata? Perquè, clar, si amb 26 anys et converteixes en el millor mestre xocolater del món, entenc que això ja ve una mica més enrere. Ara potser em dius, no, mira, als 23 anys, un dia parlant de la xocolata, vaig decidir començar-ne a fer, em vaig preparar i amb 2 anys vaig aconseguir ser el millor mestre xocolater del món. Si és així, un altre aplaudiment. Si no, també. Però
no.
En quin moment arriba la xocolata
a
les teves mans?
Així, als 17 vaig començar a estudiar pastisseria, uh-huh, i al final és un món, jo crec que si t'agrada i el disfrutes, et va absorbint i és molt bonic, perquè al final et permet, doncs, des de, evidentment, aprendre l'ofici, a compartir, a viatjar... Bueno, crec que la gastronomia en general ja és molt així, i al final la pastisseria i la xocolata encara molt més, i doncs és un món que em va atrapar, vaig voler, doncs, anar aprenent, i mira, fins que vaig decidir presentar-me en aquesta competició i també la veritat és que vull dir, si va, no? I anar allà a passejar tampoc, no? I vam dir, doncs va, anem a per totes i passi el que passi, i va anar bé, la veritat.
En Llamín Llamal de la xocolata.
Totalment.
Ho has dit, Rafa.
Totalment.
I ara potser has de recular uns anys encara més enrere dels 17 que vas començar a estudiar pastisseria, però tu recordes el primer moment, o sigui, la primera vegada que vas tastar la xocolata?
Hòstia, la veritat és que no, perquè he estat sempre bastant golafre, però haig de dir que segurament per Pasqua.
Pasqua, una mona, una mona.
Esperes el padrí que et porti aquell ou, un ou molt petit de xocolata, no em regalaven cap gran mona, però esperes aquell moment, no, de la xocolata.
I escolta,
jo crec que era per Pasqua.
I escolta, Lluc, també tenim una pregunta, tots els que estem aquí a l'estudi, que és per què la xocolata, perquè ho parlàvem abans, que potser estem equivocats, però ens sembla que és una de les especialitats més difícils de treballar, almenys ho sembla sense ser-ne professional. Llavors, per què la xocolata?
Per què és difícil de treballar?
Sí, per què és difícil de treballar i per què, si és difícil de treballar, vas decidir que volies treballar amb la xocolata?
No, la veritat, és difícil... Bueno, no, jo crec que, com tot, no, al final requereix la seva tècnica, i si vols fer algú bé, maco, fi i elegant, doncs requereix d'un aprenentatge i de tenir en compte certs valors i certs coses a l'hora de treballar-ho. Però jo crec que això, per mi, per la meva part, ho fa més atractiu, no encara, perquè limita molt més el poder fer coses boniques, fràgils, delicades i elegants. Llavors, crec que aquest grau de dificultat de més és una cosa positiva i que fa que sigui un ofici més atractiu encara.
Perquè, Lluc, tu és conscient de la càrrega, diguem-ne, a veure com ho dic de manera... Estem en l'horari protegit. Bueno, de la càrrega sensual que té a temperar la xocolata, perquè, clar, aquells moviments, aquell brill, aquella agilitat, saps, amb els instruments que compteu i tal, doncs, per mi, quan ho veig, quan ho he vist per la televisió o en directe, és com una mena de seducció, un ball de seducció. A mi m'encanta. Ets conscient d'això?
Superconscient, i per això torno a dir la mateixa paraula, que la xocolata és plaer.
Exacte, la xocolata és plaer. I escolta, jo, una altra pregunta. Tu creus que un plat basat en la xocolata pot sortir malament? Perquè, clar, ja no només... Amb...
Clar que pot sortir malament. Ja, se n'agusa, la cremes.
A lo millor...
Sí, sí. Ah, es pot cremar. Cremat,
evidentment, evidentment. Hi ha molts drames fets amb xocolata o amb coses que li diuen xocolata. Hi ha molts drames i crec que és feina nostra també intentar educar a la ciutadania de què està bé i què no tan bé, no? Però sí, evidentment, hi ha coses fetes amb xocolata o amb coses que se'ls diu xocolata que a vegades es passen.
Déu-n'hi-do. Doncs ara, mira, ara m'ha caigut una mica un mite, perquè jo pensava que amb xocolata no es podia fallar res. Escolta, la teva creació més... Mira, et faré una doble pregunta. La teva creació, Lluc, més espectacular, aquella que dius, bueno, és que aquí, amb aquesta figura que he fet, aquí m'ha agradat a mi mateix, i també la pitjor, et demanaria, aquell dia que vas dir, això no ha quedat bé.
Jo crec que la que més, evidentment... Començarem per la que menys,
val,
que és més negatiu. Jo crec que les proves de les bones de Pasqua de l'any passat, perquè estava enmig de la preparació de tota la competició i tot, i va ser, les primeres proves va ser un buah, vaig mirar allà i vaig dir, si hem de posar això a la venda, em sembla que ho tenim cardat, però
vaja,
bueno,
vaja.
Llavors al final prova, error i tal, i no va sortir res de la llum, per tant ja està. I en quant a la millor, jo crec que la peça que vaig presentar a la final del World Chocolate Masters, perquè va ser una peça que vaig estar treballant un any. I al final va ser algo que n'estic molt satisfet i que crec que també, a part de que m'ha marcat la vida, serà un record per sempre, no?
I si era, no tinc entès malament, Lluc, aquesta peça que vas fer,
sí,
per al concurs mundial, el concurs es va fer a París, no?
Es va fer a París, sí.
És un elefant molt gros.
Va ser, sí, un elefant. Un elefant que la meitat era natural, o sigui, la meitat era, simulava un elefant real i la meitat un elefant com robòtic.
Déu-n'hi-do.
I és que ara m'està veient al cap. Es va fer a París. Jo, si no vaig equivocada, crec que es pot veure, no?, aquesta peça. Potser és una rèplica, però el Museu de la Xocolata hi és, no?, aquest elefant de gran envergadura.
El que hi ha al Museu de la Xocolata és un dels que va anar a París, perquè en vaig fer dos. Vaig fer un que era l'impecable pel concurs, i que per això, però em portava un de reserva, i aquest és el que vaig baixar. El de la final es va quedar allà, però aquest de reserva primer va anar a Londres, va estar exposat un mes a Harrods, a Londres. Llavors va estar a la nostra botiga fins ara al juny, i al juny ja el vam portar al Museu de la Xocolata i està allà des del juny, en principi, fins que aguanti.
Clar, el Lluc ens explicava que aquest elefant és molt gran, però de quines dimensions estem parlant?
Mira, la peça en si, hi havia tota una estructura al voltant també de xocolata i tot, que feia 3 metres d'alt, i hi havia vora 170 quilos de xocolata.
Déu-n'hi-do. Quants?
170 quilos.
I com ho transporteu, això, de Londres a Barcelona?
Estava en peces, o sigui, es desmuntava tot en part,
sí,
que encaixaven i tal, només amb xocolata, o sigui, no hi havia cap material que no fos xocolata, i vam fer unes caixes d'expressament amb espumes a dins, amb les mides exactes, perquè tot encaixés, n'és superben protegit, i ho poguéssim transportar, tant de Vic, que va ser on ho vam construir, fins a París, fins a Londres, i fins a... tot per carretera sempre ha anat. Però la veritat és que en cap dels viatges s'ha patat res.
I, escolta, tens pensat tornar-te a presentar en aquest concurs mundial? Has dit que era d'aquí 2 anys, no?, que potser encara tinc temps de preparar-me. Tu t'hi tornaràs a presentar, segur?
Doncs la veritat és que no puc, perquè les bases diuen que un cop has guanyat no et pots tornar a presentar.
Mai més?
I és un títol de que tens per vida i ja està.
O sigui, no t'hi pots tornar a presentar mai més?
No, haurem d'anar per un altre rit.
Ja en tens algun pensat o no?
En teníem de pensat bastant interessant, que també em feia il·lusió explicar, perquè la veritat és que no l'hem explicat gaire i és d'aquí poc, i és que trec la meva marca pròpia de xocolates.
Home!
I em fa molta il·lusió, i que xocolates i productes de xocolates, així que res, si tot va bé, de cara al novembre tindrem la marca llançada.
Escolta, jo que estem a carrer Comtes de Belloc, 66-69, per si ens en vols enviar alguna.
Ja tenim nom per aquesta nova marca?
Diem.
Ja tenim el nom escollit per aquesta nova marca?
Tenim nom. És Eucària, la xocolata de Lluc Cruselles. Eucària ve de les cèl·lules eucariotes, que són les que formen la fava de cacau.
Home, i tant, sí.
I res, ve d'aquí el nom i una mica tota la història que envoltarà la marca, doncs va per aquest fil conductor.
Mm-hmm. Dia d'estrena de la marca, en tenim també?
No el tenim marcat.
Quina pressió.
Serà a principis de novembre.
Ah, el 4 és el meu aniversari, és un bon dia. Seria una xocolata escorpina.
Impagable.
Seria un detall.
Escolta, Lluc, abans d'acabar...
Us esperem saber i us convidarem a que vingueu i que ho vegueu tot.
Moltes gràcies, vindrem segur, encantants. I abans d'acabar tenim una pregunta que abans ens fèiem entre nosaltres, i és que Lluc Cruselles, millor mestre xocolater del món de l'any 2022, què prefereix? Xocolata negra, blanca o xocolata amb llet?
O amb taronja.
Haig de dir, que és la gran pregunta, haig de dir que m'agraden totes, que evidentment totes tenen el seu moment, jo crec, però jo el moment allò de gula, de disfrutar, xocolata amb llet, és de la que menjo més.
Mira, com Rafa Sanahuja.
Exacte. Veus? La gent que...
Però m'agraden molt totes, la veritat.
I abans d'acabar, perdona, és que em venen coses al cap. Aquestes figures de xocolata, com l'elefant aquest meravellós que et va fer guanyar aquest primer premi de millor xocolater del món, escolta, això no passa com les estàtues de gel que es van derretint una mica? S'haurà de conservar en una temperatura clau, no? Perquè això no es desfaci, o què? Com funciona això?
Sí, al final, si estan a 18 graus, que és la temperatura ideal, a 18 graus no hi ha problema i pot aguantar molt de temps.
Val.
Llavors, el Museu de la Xocolata, per exemple, està controlat a 18 graus i hi ha peces que fa 20 anys que hi són i no hi ha problema. L'important és que sigui una temperatura estable, una humitat també controlada, i així no hi ha problema.
Lluc Cruselles, millor mestre de xocolater del món de l'any 2022. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Parlem a principis de novembre, que ens expliquis totes les novetats d'aquesta nova marca. I feliç Dia Internacional de la Xocolata.
Moltíssimes gràcies. Merci a vosaltres.
Gràcies, Lluc. Ai, la xocolata.
Bueno, ara jo parlant amb aquest home i amb el Twix de José Matosas...
Jo vull el meu tall de Twix, perquè estàvem en l'entrevista, no he menjat.
El teu tallet de Twix,
reglamentari.
Ara tinc ganes. Un altre amant de la xocolata...
Ganes o gana?
Gana.
Ah.
I ganes, de tot. Un altre amant de la xocolata que tenim a la redacció, que ens ho va dir el primer... Tu ho va dir a tu, Olma Giró,
sí.
És la Candela Figueres, que sempre té maltícers per allà. I...
És veritat, els M&M's.
Sí, els M&M's i aquestes coses. I jo li vaig dir, però tens predilecció? Diu, no, qualsevol cosa amb xocolata ja hi compro. No sé si sabiu que en algunes civilitzacions, això és una cosa que jo sé perquè tinc una vasta cultura popular, sobretot basta, el concepte basta, que pot tenir diversos significats. Diverses civilitzacions, com els maies o els azteques, van utilitzar el xocolata com a moneda de canvi en les seves transaccions comercials.
Home.
És a dir, va arribar a ser com una moneda, com l'or, podríem dir, una cosa així. O sigui que estem parlant d'un producte, clar, sobretot allà en Sud-amèrica, etc., que té moltíssim valor.
Ja sabia podrien intercanviar xocolata desfeta, perquè ja fa molta calor.
I escolt, bueno, clar, ja ens ho explicava ara el Lluc, que al Museu de la Xocolata, 18 graus, doncs allà es desfaria una mica. No sé, sabeu també que la xocolata millora el rendiment físic.
Ah, sí?
O sigui, una miqueta de xocolata al matí...
Va, molt bé, però ha de ser gairebé 99%, eh?
Ah, sí,
perquè això de xocolata amb llet i caramel no...
Exacte, és
no
xocolata negre.
No, però sempre de tota la vida s'ha dit que la xocolata negra és sana, una mica, una...
Escolta'm una cosa, hem de tornar a parar màquines.
Estan passant coses.
Estan passant cosetes.
Estan passant coses.
Les portes de l'estudi de Ràdio Estel s'acaben... No es vol quedar, Esther Vell. Esther Vell...
L'Esther Vell ens ho ha tirat com si fóssim orangutans.
Que ens acaba de portar...
El so.
Un paquet de xocolata, a més xocolata amb taronja, cosa sí, que no em pot agradar més.
I una marca prou de renom.
Sí, Esther Vell...
S'ha deixat la pasta.
Moltes gràcies, eh? Des de la lejania, que dirien. Jo també l'obriré, no m'esperaré massa. Home, xocolata clar, amb taronja, la meva preferida.
Estic veient perquè arriba també Toscana.
També,
per si...
No, però aquest, està menjant, però crec que era xocolata.
Aquest no porta res de xocolata.
Rafa, més curiositats.
S'ha fet un càlcul, Olma i Núria, de que l'any 2050...
O sigui, d'aquí no ara som 23...
No vull posar-vos nervioses, però...
27 anys.
Fa, és probable... segons alguns experts, que la xocolata s'acabi.
Home, no, doncs s'acaba la vida, eh?
Sí. Aunque, encara que pot sonar una mica distòpic o a novel·la, saps una novel·la allò, los últimos años
del xocolata? El fin del cacao.
El fin del cacao. Doncs el canvi climàtic i les constants sequies doncs, estan fent patir les zones on es cultiva el cacau. Per tant, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica d'Estats Units, la NOAA, que té nom d'una persona que té un diari, doncs, està calcula que al 2050 es podria acabar. Val? Ah, mira, i això no et convé, Núria Ros.
Per què?
Perquè la xocolata et protegeix del sol. I tu, que ets una persona que t'agrada el bronzejat...
Ara entenc perquè estic tan blanca.
Exacte, perquè és incompatible. Xocolata. No pots menjar tanta xocolata i a la vegada, doncs... perquè et protegeix dels rayos UVA. És curiós, eh?
Sí que és curiós. No sabia pas, això.
Sí. Prevé la càries, una altra cosa que no t'esperaves, eh?
Perdona, però si té sucre.
Sí. Al contrari del que popularment s'ha pensat sempre, la xocolata no produeix càries, sinó que la veritable culpable és el sucre.
Ah, és el que t'anava a dir, el sucre.
Val? De fet, la xocolata pura conté propietats antibacterials que ajuden a combatre les bactèries. Per tant, 9 de cada 10 dentistes recomanen rentar-se les dents amb xocolata derretida.
Rafa Sanahuja, a mi em vas dir que seria una bona venedora d'enciclopèdies, tu, de xocolata, eh? Pots anar per les cases a dir, perdón, senyor, usted sabia que si se limpia los dientes con chocolate negro los va a tener más blancos y sin caries?
Exacte, i la gent, doncs, cauria als meus peus. Intensifica la bellesa, la xocolata.
La bellesa, sí, un moment, amb quina lletra? Amb la B alta o B baixa?
Amb B alta, la bellesa. Per la seva alta concentració en pelifonoles, que no sé què és.
Que estàs practicant pels metges, ja.
Sí, ara d'aquí res, amb el doctor Valverde igual parlem de xocolata també. És perfecte per elaborar tot tipus de mascarilles facials.
Sí, això ho sabia.
Sí, això quan passes els pas...
Hi ha moltes mascaretes d'aquestes facials que estan fetes amb xocolata i, de fet, exacte, no sé qui ho deia ara, però tu, si te'n vas a fer un massatge, tens l'opció de fer-te un massatge amb xocolata.
Amb xocolata.
I què millor que hi ha que un massatge i xocolata? Poques coses a la vida.
I es pot menjar, que és... Jo és que em vaig fer un massatge amb xocolata.
Ah, ho vas provar?
Sí, perquè almenys on vaig anar, evidentment no ho direm, però em van deixar ja, com que té moltes propietats la xocolata...
Ah, deixen dues hores deixava, allà tirada.
No, mitja horeta en aquest cas, de dir, així va absorbint el teu cos les propietats. Mm. Llavors, evidentment, doncs aprofitaves i menjaves, com que no hi havia ningú, tenies mitja hora per menjar
xocolata. I ara, si penseu en xocolata, quina forma li doneu mentalment?
Quadrada, sí.
Quadrada, tauleta
sí.
de xocolata.
Sí, correcte, com la que tenim aquí a l'estudi.
O una onza. Doncs no va ser fins al 1842 quan es va fabricar la primera tauleta de xocolata. Abans tot era líquid.
Quin any has dit?
Es prenia com a la tassa, 1842.
Interessant, això, eh?
Home, fins a llavors era tot begut, el xocolata.
També la xocolata a la tassa està molt bona, però...
Home, sí.
Un trosset.
Amb uns xurros.
Oh. Fa molt Nadal, eh?
Sí, fa
molt Nadal.
Fa Nadal i diumenge al matí,
sí.
De caprici.
Sí, sí.
De caprici.
Aquests petits plaers.
És que ara us regalo una altra perla. La seva olor és relaxant. Sí, és a dir, quan hagis de presentar un programa de 6 hores, Núria Ros, olor és una mica el xocolata que
ara l'obro.
Però jo crec que no s'ha fet mai incens de xocolata.
Sí, sí que n'hi ha.
Segur?
N'existeix. Sí.
Mira, ho buscaré, eh? portarem aquí l'estudi dins, sense xocolata, Rafa.
I al final, bueno, té relacions amb el cinema, hi ha pel·lícules que estan basades amb la xocolata. De fet, Chocolate, una pel·lícula dels anys 90, que era una història d'amor, està basada en una tenda de xocolata, que és una pel·lícula molt guapa, la veritat, molt, molt senzilla i molt bé. Alfred Hitchcock també...
Es va inspirar en la xocolata.
S'inspira en xocolata, no, s'inspira no. Posa elements de xocolata a les seves pel·lícules i al final... la darrera curiositat que us porto, que no és una curiositat, és un regal, la xocolata allarga la vida.
Digues, o sigui, que sí.
Allarga la vida perquè ofereix un, bueno, un munt de beneficis per la nostra salut, millora la pressió sanguínia, la modulació de la plaquetària, que les plaquetes, i les inflamacions. És antiinflamatori, el xocolata.
Ho té tot. Petit incís. Existeix l'incens de xocolata.
Sí. Ah, correcte. Mira, de seguida, Rafa, et deixem els micròfons perquè obriràs l'espai Viure en Salut.
Ho estic desitjant, sí? Perquè el doctor Valverde i jo ja estem en un punt...
Ja teniu connexió,
ja tenim una connexió que ve de gust.
Però abans, el Lluc ens parlava de les mones de Pasqua.
Sí.
Recordeu la mona de Pasqua de la vostra vida, aquella que dieu? Sí. Em va encantar i no me n'oblidaré mai.
Sí.
Breument, eh?
Molt breu. A mi, quan jo anava a l'escola, ja fa bastants anys, cada any es feia un concurs amb els nens i nenes de la classe de la millor mona de Pasqua, que les havies de fer a casa. Llavors, jo me'n recordo que per mi era el concurs de l'any, la feia amb la meva àvia, i hi posàvem de tot, les típiques palmeretes, el pollet... Mm-hmm. Precioses sortien les mones.
Jo ara us diré una cosa. Com tothom sap, perquè he repetit fins a la sanitat, jo soc de Castelló de la Plana. Mm-hmm. I allà no hi ha costum de la mona de Pasqua.
Oh.
No? No es fa.
Mira que és per una tradició molt bonica.
Sí, és veritat, és bonica. La palma, la relació familiar, els padrins, la mona, tot això és guai. I a més és un moment que als nens els fa il·lusió, hi ha un vincle allà. Però allà no ho vivíem, a Castelló no es pot... Per tant, no puc dir-te la millor, perquè no vaig tenir. Sona una mica infància robada, però saps?
Mira, aquest any, aquesta temporada, podem intentar trobar una mona de Pasqua en forma de caravana, i així Rafa Sanahuja té la seva primera mona.
Ai!
Que bonic tot, eh? Molt bé.
Fantàstic.
Escolta'm, tot teu. Viure
ja?
En salut.
Ja em quedo, ja em deixeu sol?
Sí.
Vinga, doncs quan vulgueu.
Es que me gustas más que chocolate, haces que me arrebate como un home run sin bate, bate, bate. Es que me gustas más que chocolate, haces que me arrebate como un home run sin bate, 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 bate.
Radio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer que crida, no?
Clar.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta, és la ràdio en directe, és podcast, és Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde.
Tornem a obrir la consulta, obrim les portes d'aquest espai de Viure en Salut, un espai que continua, ja ho sabeu, als matins, en aquesta nova temporada, i ara forma part dels continguts de la família de la caravana. Per tant, cada dia, de dilluns a dijous, avui és la tercera edició, aquí em teniu al seient del conductor portant endavant aquest espai. Soc Rafa Sanahuja, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. I ara mateix, en res, tornarem a saludar al nostre doctor de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu, això és Viure en Salut, és l'espai de salut i de benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important, com tota la ràdio, però aquest espai, aquesta franja horària especialment, és per vosaltres, al vostre servei, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu amb tota la calma, donant detalls, si voleu, al nostre WhatsApp. Ens el deia la B, però us el repeteixo, 663 99 30 62. Més a mica en mica, agafeu paper i llapis o paper i bolígraf, 663 99 30 62. Aquí podeu enviar notes de veu i un correu electrònic, si us ve millor, si us ve de gust també, a lacaravana@radioestel.cat, i ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el doctor. Per tant, mira, em fa il·lusió, eh? Ara cada dia una estoneta amb el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor Valverde.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Me estoy acostumbrando, ¿eh? Ya el cuerpo me pide a esta hora más o menos un poquito del doctor Jacinto Valverde.
Eso está bien, eso está bien. Aquí estaré yo siempre puntualmente a la cita.
Fantástico, doctor. Bueno, espero que esté yendo bien el miércoles. Seguro que también es un buen momento para que muchos de nuestros oyentes se planteen, atención, adquirir hábitos más saludables, ¿eh? Porque claro, siempre un poquito la vuelta del verano, que nos hemos dejado llevar un poco, que nos hemos relajado, que nos hemos dado algún caprichito, que nuestro cuerpo ha tenido un cambio de biorritmos, ¿eh? Como decía Menotti, algo así. Y también cuando empieza el año, ¿no? Con los propósitos y tal, son los dos momentos en que la gente dice, venga, pues ahora voy a intentar cambiar de hábitos. ¿Cuáles serían los primeros pasos para que una persona pues pueda adoptar un estilo de vida más saludable, especialmente, pues eso, si ha estado llevando un estilo de vida menos saludable durante algún tiempo?
Y que yo creo, Rafa, que es necesario.
Sí.
En la época vacacional, tú tienes que romper con la rutina del día a día. Si no, no te va a servir de nada las vacaciones. Con moderación, por supuesto. ¿Eso qué implica? Que sí, que hemos hecho excesos, unos más, otros menos. Y que, bueno, ahora tenemos que volver a retomar otra vez nuestra rutina habitual en cuanto a lo que es la dieta, retomar otra vez a la dieta nuestra, que era una dieta saludable, por supuesto, volver otra vez a tomar, a hacer nuestra actividad física que habitualmente hacíamos, y empezar ya a coger una normalidad. Que no teníamos esa normalidad, como tú bien has apuntado, hay dos fechas en el año en la que casi todo el mundo se propone hacer las cosas bien. Uno es el primero de enero y otro es a la vuelta de las vacaciones.
Sí, ¿no? Sí.
Pues yo creo que es el momento, ¿no? Es decir, bueno, yo hasta ahora no llevaba una dieta equilibrada, tenía un exceso de este tipo de comidas y una carencia de esta otra, estoy por encima de mi peso, no tengo nada de actividad física, no camino, no paseo, no hago nada, y yo creo que es el momento de plantearse esa situación. Una dieta saludable, pues una dieta equilibrada. Afortunadamente vivimos en un país donde tenemos una magnífica dieta muy equilibrada.
Sí, señor. ¿Vale?
Que sí es verdad que cada vez están subiendo más los precios, pero bueno.
Es verdad. Hasta
ahora incluso era hasta asequible, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Ahora es un poquito más complicado, pero con buena voluntad también se puede conseguir. Antes de pasar a las consultas, doctor, me vienen a la mente dos conceptos muy, muy del pueblo, digamos, que le quiero trasladar, y luego si me quiere hacer alguna recomendación de algún producto natural que pueda ayudar en este propósito, pues fantástico. Tenemos consultas pendientes, pero tendremos tiempo para todo. El primero es el concepto respecto a la dieta saludable. No sé si, a ver cómo lo valora usted. Es este concepto de desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. ¿Esto cómo lo tenemos?
Bueno, yo creo que no está mal, porque no está nada mal. Sobre todo para la gente que tiene un horario de trabajo habitual de día. Uh-huh. Eso no le vale a las personas que tienen otro horario diferente.
Claro.
¿Por qué? Porque uno tiene que comer y aportar energía suficiente para luego ir gastándolas a lo largo del trabajo y luego, sin embargo, acostarte con poca cantidad para que luego la digestión y el sueño sea mejor. Uh-huh. ¿Qué pasa en España? Que hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario.
Hay que cambiar el chip completamente en este país. Vamos al revés.
Yo sé que eso es difícil porque eso es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo soy el primero que soy incapaz de desayunar fuerte cuando tengo que salir a trabajar muy temprano.
Exacto.
Y no puedo. Sin embargo, luego estoy de fin de semana y estoy en un hotel, no me levanto temprano o no me levanto tan temprano,
claro.
Y sin embargo voy al buffet y me pongo a comer de todo.
Y el buffet quiebra, ¿eh, doctor? Los buffets quiebran cuando los cogemos.
Muchas veces, Rafa, y eso es un secretillo, es que nos da pereza prepararlo.
Hombre, y por supuesto, sí.
Cuando lo tienes puesto,
claro. ahí no conocemos, ahí dejamos de conocer ya. Venga, y el otro concepto muy rápidamente, a mí es que me gusta mucho el concepto respecto al ejercicio físico y los hábitos, el concepto salir a andar. A mí me hace mucha gracia, ¿eh? Voy a andar. ¿Cómo lo tenemos esto, andar?
Sí, pero para hacer esa actividad física.
Sí.
Ojo, yo llego a casa, he terminado mi jornada laboral.
Sí.
Me cambio, me pongo una ropa cómoda, un calzado cómodo y me voy a caminar.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, hago esa actividad. Y entonces, a camino el tiempo que yo necesite o el que mi cuerpo pueda.
Uh-huh.
Y progresando poquito a poco. Y eso es una magnífica actividad. No me vale es que yo camino por casa, voy a la compra, vuelvo. No, eso no vale.
Perfecto.
Hay mucha gente que no tiene ese tiempo, pues yo le aconsejaría que, por ejemplo, se utilice el transporte público, se baje dos o tres paradas antes del autobús o del metro y vaya caminando a casa.
Buena idea, muy buena idea, muy fácil de poner en práctica.
Claro, dice, ya es que llego a casa cansadísimo, no tengo tiempo,
claro.
Te lo compro, perfecto.
Sí, sí.
Pues bájate tres paradas antes del metro, del autobús y vas caminando a casa.
José Matos, nuestro técnico está diciendo que a partir de hoy lo va a poner en práctica. Me está diciendo, es una buena idea que no he tenido hasta ahora y el doctor me ha ayudado en esto y lo voy a intentar hacer.
Pues ya verá cómo le va a venir muy bien.
Exacto.
Bajando una parada antes.
Iremos contando si le va bajando la barriguita que luce muy sexy. Doctor, vamos a ver, y en medio de esta rueda que hemos hablado estos días, rueda de vida saludable, ¿algún producto que sea bueno en esta toma de hábitos saludables que tanta gente quiere hacer en el inicio de curso?
Yo le recomendaría a la gente, a partir de, sobre todo, gente de 40 años en adelante,
¿sí?,
que empiece a tomar el Omegamar 1200.
Omegamar 1200.
Los ácidos grasos omega 3, dos capsulitas en una única toma al día, a la hora que mejor les venga.
Perfecto.
De forma continua y constante, ya para siempre. Omegamar 1.200.
Pues venga, si estáis en esta, si esteu en aquesta dinàmica, amics oients, de posar una mica solució als hàbits una mica deixats, podríem dir-lo d'aquesta manera, de l'estiu, i voleu posar-vos en marxa per tenir una vida una mica saludable, doncs bona dieta, una mica de caminar, baixar dues o tres parades abans del transport públic, així aprofiteu i camineu una mica, i Omegamar 1.200, Omegamar 1.200, dues càpsules en qualsevol moment del dia. Per tant, aquesta és la recomanació, la primera recomanació del doctor Valverde. Anem amb les consultes.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doctor, nos ha llegado una primera consulta. Vamos a escucharla y a ver qué se le ocurre, qué le podemos recomendar a esta oyente para poder ayudarla en su problemática. La escuchamos.
Yo es que hago mucha arenilla y según el médico de cabecera me hacen, tengo que beber mucha agua. Claro, el problema es que bebo mucha agua y es un problema porque también tengo que ir mucho al váter. ¿Hay otro remedio para poder eliminar la arenilla? La verdad que me va bien. Me bebo 1.5 litros de agua o 2 litros, porque si no, pues suelo hacer piedras. Se me forma piedra y tengo cólicos de riñón. Hace un año y medio hice una piedra y vienen inflamaciones de orina. Bueno, que tengo un problema en todo esto. ¿Hay algún remedio para poder eliminar la arenilla?
Bueno, pues es un problema muy concreto, doctor, que nos plantea esta oyente, el problema de la por un lado tiene que beber mucha agua, que eso siempre es recomendable, pero por otro hace arena, no sé qué le podemos decir.
Lo mejor es beber abundantes líquidos. Claro, habría que saber si esa formación, habría que saber la composición de esas arenillas para ver si, pues, si son de carbonato cálcico, magnésico, úrico, para también ajustar un poco el pH de la orina. Pero bueno, en líneas generales, para cualquier problema de arenillas o de piedras, no queda más remedio que beber abundante agua.
Sí.
¿Por qué? Porque si esas arenillas van muy disueltas en la orina, no van a dar problemas, van a salir con facilidad. Pero si esa orina va muy espesa y hacemos que precipiten y se compacten, pues esa arenilla va a ser ya más que una arenilla, va a ser una piedra, y eso ya va a producir los cólicos de riñón y las infecciones urinarias. Yo a esta señora le recomendaría tomar un complemento alimenticio también, que incorpora la centinodia, el arándano rojo, la manosa, el concentrado de romero, ¿vale?
Vale.
Es el Cistomar Forte.
Cistomar Forte.
Cistomar Forte. Es un vialito que, como todo vial, es un frasquito pequeño que contiene el producto de forma líquida, lo quitamos antes de tener lo que beber, y hay que hacerse un vial de Cistomar diario.
Perfecto.
¿Vale?
Pues para esta oyente que tiene estos problemas de, bueno, esta sedimentación de la arenilla, que además tiene que beber mucha agua, etcétera, que esto le hace ir mucho al baño, pues como complemento natural para que le pueda ayudar a llevar mejor esta problemática, le recomendamos esto, el Cistomar Forte de Laboratorios Marnis, un vial al día, sobre todo la constancia también, y lo puede buscar en cualquier farmacia, para farmacia o herbolario, preguntando por este producto. Se lo repetimos por si nos está escuchando, que pueda tomar nota. Cistomar Forte, en cualquier farmacia lo puede pedir, y esto le ayudará a llevar mejor toda esta problemática. Pues tenemos un caso ya recomendado, doctor, esto que tenemos ya. Nos han llegado correos, nos van llegando muchos correos, la gente se anima a hacer sus consultas, lo cual nos alegra, porque este espacio aquí en la caravana, en el Matí de Radio Estel, es para esto. Por ejemplo, nos llega una de Daniel, que dice: últimamente he notado cambios en mi peso sin una razón aparente. No he realizado cambios significativos en mi dieta o estilo de vida, pero pierdo peso, he perdido peso. Me preocupa que pueda haber una enfermedad subyacente. Debería buscar atención médica para investigar esta situación y, por otro lado, no sé si podría recomendarme algún complemento o producto natural para llevar mejor la situación. Gracias, enhorabuena por sus consejos, que siempre son interesantes. Bueno, esto de la pérdida de peso así natural, no sé cómo lo valora, doctor.
Hombre, siempre que hay una pérdida de peso que es progresiva y relativamente rápida, sin haber cambiado los hábitos de alimenticios ni haber empezado a tomar ningún tipo de fármaco para ello, hay que mirarlo. Tienes que ir a tu médico y tiene que hacerte un chequeo por si hay algún problema de salud que esté haciendo que adelgaces, ¿vale? Luego hay una patología ya en la gente mayor, no sabemos la edad que tiene.
No lo especifica.
Que esa pérdida de peso se produce por pérdida de la masa muscular.
Sí.
¿Vale? Es muy habitual en las personas mayores, sobre todo si ya se mueven poco o han estado ingresados en hospital. Se produce una pérdida de masa muscular, pues relativamente rápida en el tiempo, que te hace perder peso.
Efectivamente.
¿Vale? Eso es lo que se llama sarcopenia. Que muchas veces es lo que te comenta la gente mayor: doctor, yo estoy adelgazando, no he hecho nada, sigo haciendo todo exactamente igual, y llegas a la conclusión porque lo ves que ha perdido masa muscular. Mi consejo a este oyente, lo primero que tiene que hacer es contactar con su médico de cabecera, explicarle lo mismo que me ha estado explicando a mí, que está perdiendo peso sin notar absolutamente nada. El médico le hará su examen de salud y llegará a una conclusión. Mientras tanto, yo creo que, como siempre decimos a todo el mundo, que empiece a tomar esos ácidos grasos esenciales omega 3, que le van a venir muy bien, en forma de omega mar 1200.
Perfecto.
Dos capsulitas al día en una única toma a la hora que quiera.
Dos capsulitas al día en una única toma de Omega Mar 1200 para este oyente. Sobre todo también es importante porque esto, bueno, pues llama un poquito la atención. Depende de las circunstancias. Si es una persona mayor, puede ser una cosa natural, ¿no? Del paso del tiempo, del envejecimiento, que haya esta pérdida que usted nos explicaba de masa muscular, y eso evidentemente conlleva una pérdida de peso. Pero si es una persona más joven, sobre todo que contacte con su médico de cabecera, le explique, y ya puede ir a su farmacia, para farmacia o herbolario, a pedir el Omega Mar 200. 1200.
Mil,
no es 200, sino que es 1200, para tener este complemento alimenticio natural que seguramente le ayudará también con su dieta y con la energía del día a día. Tenemos otra consulta. Esta vez es Rosa, dice: tengo un hijo que padece asma y estamos buscando formas de controlar sus síntomas de manera efectiva, especialmente sin depender en exceso de los inhaladores. Esto es lo que dice ella, aunque yo he tenido hijos en estas circunstancias y los inhaladores pues prácticamente son inevitables. Pero ¿existen terapias naturales o cambios en el estilo de vida que podrían ayudar a manejar el asma de manera eficaz?
Depende del tipo de asma que sea.
Yeah. O sea,
tenemos el asma polínico, el asma intrínseco o el asma de ejercicio físico. Entonces cada uno requiere un tratamiento diferente o de una manera de actuar diferente. El que es por ejercicio físico está claro, porque se produce. El asma intrínseco, ese es el que no se sabe muy bien por qué se produce, y ahí no te queda más remedio que manejar los inhaladores cuando tengas tu crisis de asma.
Claro.
O el que manejes intercrisis. El asma polínico dependerá de a lo que seas alérgico, porque te habrán hecho a lo mejor pruebas y se intentará hacer una autovacuna para evitar ese efecto del polen. Y ahí intercrisis, probablemente con un antihistamínico podrás manejarlo.
Sí.
Cuando tengas crisis no te quedará más remedio que utilizar los inhaladores. En el asma polínico yo sí puedo recomendar un complemento alimenticio que es para precisamente evitar esos síntomas alérgicos.
¿Vale?
Porque incorporamos el helicriso, el grosellero negro y el ginseng, ¿vale?
Perfecto.
Es muy fácil el nombre, como todos los de Marnis, se llama Allerhelp.
Allerhelp.
Ayuda al alérgico. Viene en viales y hay que tomar un vial diario.
Perfecto, pues para este tipo de asma que nos especifica el doctor Valverde, Allerhelp en viales, que se toma diariamente y que puede ayudar a prevenir pues toda esta problemática que es tan habitual, como hemos venido comentando, en el cambio de estación, al terminar el verano, cuando llega el otoño, etcétera. Pues doctor, en principio no tenemos tiempo de más. Recordem als nostres oients que els productes que ens recomanen els doctors els poden comprar a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els seus productes, que són molt, molt variats i molt eficaços. Però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia, per a farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marni sense cap problema, i si no en tenen, perquè tenen, clar, el catàleg de Marni és tan abundant que tots allà igual no els tenen, però el podeu demanar i de seguida les farmàcies van superàgils amb això, doncs el tindreu allà. Doctor Valverde, nos escuchamos mañana, ya para finiquitar la primera semana de consulta abierta. Que vaya muy bien el resto del miércoles y estupendo, como siempre, en sus recomendaciones. Gracias, doctor Valverde.
A ti un abrazo, buen día.
Una abraçada. I vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu ben farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i la Closa, i després torna el Trias. Però us recordo encara les vies de contacte. El 663-99-30-62. Sisplau, no us ho penseu, no tingueu vergonya. Estem per servir-vos. Qualsevol consulta, qualsevol dubte, qualsevol inquietud que tingueu respecte a la vostra salut, el doctor Jacinto Valverde, ja l'escolteu i el coneixeu, és fantàstic, us recomanarà les recomanacions més bàsiques i també productes naturals per ajudar i per prevenir, de manera preventiva sobretot, doncs qualsevol malaltia, qualsevol molèstia, qualsevol dolor que tingueu que us pugui fer la guitza. O si no, també un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat i jo el llegiré en directe i el doctor us donarà resposta. Per tant, ara mateix, butlletí informatiu, Julve i Closa a dues veus us informen de tot plegat. Això és La Caravana.